I és evident que amb la persona que avui tinc aquí a la meva dreta podríem parlar del Sobrense, podríem parlar del Reus, de moltes coses. Eric, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Felicitats, senyor.
Gràcies.
Parlarem de tot una miqueta, però hem de començar, evidentment, per aquest títol europeu que suposo que...
És lo màxim.
I lo màxim, no?, que et pot passar a tu com a esportista.
Òbviament, no?, dins del món del hockey, ara mateix, doncs, podríem dir que és el títol, junt amb la Lliga, és el títol més important que una secció pot guanyar, i si no, la veritat és que estic molt content, molt orgullós, i la veritat és que ha sigut molt especial.
Ens comentaves ara fa tot just una setmana des de Reus, des de pràcticament l'Ajuntament de Reus, una miqueta tot l'ambient festiu que s'estava visquent, però l'Eric ens deia, estic molt cansat, vaja, estem molt cansats perquè ens hem fotut una pallissa d'autocar, d'hores de viatge, però tot això compensa, no?
Sí, no, està clar que havent guanyat, sabent després que ara posa el cas, no?, doncs que arribes a la final, que fas un gran esforç i que perds la final, t'has de fer una pallissa de viatge de 17 hores, òbviament la moral, els ànims estan sota mínims i no és el mateix. No obstant, havent guanyat, doncs, passa molt més ràpid, es fa molt més amè, comentes amb els companys, no?, com ha anat tot,
clar,
des del principi, i bueno, la veritat és que es va passar molt més ràpid, segurament, que en el cas que haguéssim perdut.
No ens enganyem, el Barça era el gran rival a batre.
Sí.
I de fet ho està sent ara el playoff, que després comentarem, però veu donar ja un pas important derrotant el Barça.
Va ser a partir d'aquí, doncs, que nosaltres vam poder creure que tindríem opcions, no? Tothom sabia que el Barça seria l'os de la competició, i bueno, és que ara mateix podem dir que el Barça és, si no el millor, bueno, entre les 3-4 millors de tota la competició, i que és un rival, doncs, que sempre t'ho posa molt complicat, no? Com diu el Figueroa, nosaltres no vam sortir a guanyar el partit, sinó vam sortir a no perdre'l, i va ser el que segurament ens va donar fe, ens va donar forces de tirar endavant el partit, de veure que li plantàvem cara, que aconseguíem fer un empat quan quedava poc temps de joc, i a partir d'aquí una mica de pròrroga, gol d'or i els penaltis ja és un cara o creu, i es va decantar cap al Reus, i vam aconseguir batre el Barça, que va ser a partir d'aquí, doncs tot l'equip es va conjurar, es va veure, doncs, que podíem tenir moltes més oportunitats, moltes més possibilitats per afrontar la semifinal i plantar-nos a la final, i mira, i va anar, la veritat és que va anar
tot més rodat,
tot de cara.
Després veu tenir un partit més senzill amb el
Sí, amb més el senzill,
Bassano.
Però molt estudiat també, també. Molt estudiat.
No, no.
Vam tenir...
Sabent qui és l'entrenador, està clar que sí.
Vam tenir la... O sigui, el Bassano ens vam enfrontar ells a la lligueta de grups, dos vegades, vam empatar 3-3 a Reus i a Bassano, i quan vam jugar ja a Bassano, inclús ells es van ficar 3-0 pel marcador, vam aconseguir empatar 3-3 in extremis, això parlant de la lligueta,
sí.
I sabíem que seria un rival molt complicat, a part perquè jugava a casa, tu veies el pavelló i estava la grada plena d'aficionats, a sobre tots animant el Bassano, però ens va anar molt bé, no?, analitzar els dos partits que vam fer contra ells a la lligueta. Vam estudiar molt els moviments dels jugadors, per on anar a afrontar els llocs més vulnerables del porter, i la veritat és que vam sortir molt forts aprofitant tres contraatacs, però que va ser així, aprofitar tres contraatacs que els vam saber jugar, i amb 5 minuts de partit ja anàvem 3-0. Uh-huh. Aleshores es va posar el partit molt de cara, i el Bassano sí que va aconseguir fer el 3-1, però en seguida fent el 4, nosaltres fent el 1-4,
es van
matar el partit, ells la veritat és que van baixar els braços, i vam aconseguir, doncs, un resultat molt ampli, que sembla, no?, que haguéssim anat sobrats, no?, però la veritat és que, ja et dic, es va treballar molt bé, se'ns va posar el partit molt de cara, i es va estudiar molt el rival.
I a la final, tot un os, el Vic, és que si hi ha un equip difícil de tots són complicats, però el Vic té allò de que
El bo del Vic és que és un equip doncs molt consolidat, és un grup que ja porta 3-4 anys treballant tots junts, té un gran entrenador que també estudia molt el rival, i és un equip que té, doncs, cada any ha anat tenint més experiència, i ara mateix doncs és un dels 4 millors equips que dèiem de l'Hockey Lliga, i ja va guanyar s'ha de veure, no?, la trajectòria que ha seguit tota la temporada, que va guanyar la Copa del Rei, ha quedat segon a la Lliga regular, ara està lluitant a les semifinals amb el Liceo, i és un dificilíssim equip, dificilíssim, al igual que el Barça també es pot equiparar al Vic, no? I la veritat és que va ser molt, molt difícil en el punt doncs, que ens veiem que seria quasi impossible poder guanyar-lo, no? Per tal i com va anar el partit. Però vam treure la fe d'on no es pot treure. Uh-huh. L'equip va anar en una mateixa direcció i no vam donar mai el partit per perdut. Ells van posar 1-0 a partir de quan portàvem 12 minuts. Vam anar amb el marcador en contra. A la segona part vam sortir molt forts, tenint moltes ocasions, veia que la bola no entrava. Arriba el segon gol del Vic i clar, en aquell moment tu penses, ostres, ara sí que serà difícil. Tenim la grandíssima sort de que sortim, només la següent jugada, la possessió de bola que tenim, fiquem el 2-1 i a partir d'aquí doncs clar, penses, encara hi ha vida, no podem baixar els braços, hem de seguir lluitant, l'equip segueix fortíssim, creant ocasions, possessions molt llargues de bola, però no entrava, va ser cada 50 segons un contraatac que va fer amb un 4-3, una trenada boníssima, una jugada molt maca que finalitza Marc Gual amb gol, i a partir d'aquí ja respires, no? A partir d'aquí l'ansietat i el patiment de tot el partit es veu recompensat, no? Perquè has estat treballant, has estat mereixent almenys, no et dic per guanyar sobradament el Vic, però, però d'afrontar i anar amb el marcador a favor, ja et dic jo que sí, i finalment vam sortir recompensats amb l'empat, i a partir d'aquí la fe, les possibilitats encara eren més grans. La pròrroga jo crec que va ser totalment nostra, és que no la van ni rascar, possessions, el que deia, possessions llarguíssimes, vam tenir un parell d'ocasions del Pedrito Gil, del Negro, un pal, que veiem que el gol havia d'arribar. Malauradament no ho vam aconseguir, però els penaltis, jo que tinc molta fe, sobretot perquè crec que tenim el millor porter de l'Hockey Lliga, i a part molt bons xutadors, que guanyaríem. Uh-huh. I finalment va ser així. A l'última tanda de penaltis, doncs Guillem Trabal va parar el penalti amb els dos que havíem aconseguit, i es va donar doncs, que el Reus va guanyar la Copa d'Europa.
En una final de Champions, perquè és la Champions de l'hoquei, això, clar, estem a finals del mes, no, mitjans del mes de maig, l'equip físicament ja, Eric, suposo que no està allò com fa un parell de mesos enrere, però en una final suposo que és tan important la condició física com
la condició psicològica,
com el coco, no?
Sí. Sí que és veritat, no, que en Figueroa i de fet també aquest últim mes ha vingut un coaching al Reus, vale, que ha servit a nivell psicològic per ajudar doncs a aspectes, no, de cohesió de l'equip, de confiança sobretot, perquè jo crec que el que més ha faltat durant tota aquesta temporada al Reus ha sigut la confiança i més fe entre els jugadors, no? I entre el treball del Figue, el treball tàctic, que és increïble, és un treball mil·limetrat, és un treball perfecte, molt estudiat, i una miqueta doncs l'ajuda d'aquesta última que hem tingut aquest mes del coaching, sobretot a nivell psicològic, perdó, jo crec que ha fet afrontar amb moltíssima confiança aquesta Copa Europa, i sobretot aquesta confiança es va veure incrementada, ja et dic, quan es va guanyar el Barça, i a partir d'aquí treus totes les forces d'on sigui, doncs per intentar-te emportar al campionat europeu.
Ha hagut de venir tot un personatge, perquè és un personatge, com Carlos Figueroa, perquè el Reus torni a assaborir les mels de la Lliga Europea. Em sembla que feia una borrada d'anys que el Reus no guanyava la Copa d'Europa.
37 anys.
37 anys.
37 anys que el Reus no guanyava una Copa d'Europa. Uh-huh. Aviam, ja ho sabeu. Sí. Aquí, amb els Sitges, i ell sempre ho havia dit, que no tenia els millors jugadors de la nacional espanyola, però tenia un equip treballador, un equip que sortia doncs a no perdre, no a guanyar, sinó a no perdre, i va exprimir tant a l'equip doncs que va aconseguir doncs amb els Sitges pujar-lo a l'Hockey Lliga. En canvi, amb el Reus, doncs ha fet lo mateix, ha agafat un grup, no, doncs que porten uns quants jugadors molt de temps junts, més a les dues incorporacions de l'any passat amb el Negro i el Pedrito, els ha situat dins la pista, ha establert els seus sistemes de joc, ha estudiat molt els rivals, els ha donat moltes directrius als jugadors, i tot ajuda.
Per ell no ha estat fàcil tampoc.
No, clar que no.
No ha estat fàcil.
No, a veure, és que...
Em sembla que no està fàcil per ningú.
Per ningú.
Perquè sí. Ha estat una temporada complicada, no?
Ha sigut una temporada molt, molt complicada, perquè s'ha qüestionat molt aquest equip, no? S'ha qüestionat molt aquest equip, sobretot des de dalt, no? Que és un equip, doncs, que porta molts anys junts i hi ha molts jugadors molt veterans, no? Que ja en teoria estan finalitzant la seva carrera esportiva i que físicament, per afrontar una Hockey Lliga, una Copa del Rei, un campionat europeu, que són molts partits, doncs també necessites a gent jove, no? I és una miqueta el que ha recriminat potser al Carlos, no? De que es necessitava doncs reciclar un canvi generacional a l'equip, i bueno, com que també s'ha vist afegit, no, doncs els problemes econòmics, els jugadors no han acabat d'agafar la confiança, s'han perdut partits doncs que en teoria a casa s'han de guanyar, s'han perdut punts molt, molt tontos, i no hem acabat de ser regulars, no? Però els jugadors finalment han respost, no? I jo el primer que ho he dit, han fet que hi ha moltes boques. Uh-huh. Han fet que hi ha moltes boques.
Mira, Eric, et demano que et posis els auriculars que tens aquí a la teva dreta, aquests d'aquí, perquè tenim en línia el míster, el Carlos Figueroa. Carlos, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Ha passat una setmana, però com estàs?
Bien, bien. Hombre, desde el punto de vista de conseguir el éxito de haber quedado campeones de Europa, pues, y campeones del mundo de clubes, pues muy satisfecho, ¿no? Pero como decía Eric, nos ha costado mucho.
Ara s'ho deia amb l'Eric, Carlos, has hagut de venir tu perquè el Reus torni a assaborir un altre cop les mels d'Europa, no?
Bueno, tampoco sé si soy yo la guinda que haga que esto sea así, ¿no? Es verdad que yo tengo mi manera de trabajar y bueno, tengo la suerte de que de que a veces pues a donde voy pues las cosas se pueden hacer bien y la gente pues responde y al final pues se consiguen éxitos, ¿no?
¿Era aquest el gran objetivo del Reus d'aquest any, Carlos, ser campeones de Europa?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que era conseguir uno de los tres títulos importantes, tal vez el campeonato del mundo de clubes la gente todavía no lo tiene como un objetivo muy importante, sin embargo sí que lo es, y con los rivales que teníamos en la pista indudablemente era un reto importante. Lo que pasa que bueno, el hecho de haber jugado en Reus pues le quitó un poco tal vez de importancia, ¿no? pero es tan, yo creo que es tan importante, o será a la larga tan importante como el campeonato de Europa, ¿no? Y conseguir pues el campeonato de Europa yo creo que es el de los tres, aunque es verdad que tal vez la liga sea más complicada por la duración y por la cantidad de partidos que es, pues de los tres tal vez el de más prestigios es la Liga Europea.
Uh-huh. Esteu ara disputant el play-off amb el Barça, de moment esteu amb un 2-0 en contra, difícil, no? Ara heu de posar-ho tot i donar-ho tot a Reus per intentar com a mínim igualar l'eliminatòria, no?
Sí, nosotros lo vamos a intentar, ¿no? Sabíamos que esto no iba a ser un camino de rosas, ¿no? Sabíamos que de alguna manera el Barcelona estaba herido y tiene que salir a por todas, y bueno, nosotros hemos intentado por todos los medios pues sacar un punto de la pista del Barcelona, pero no ha podido ser. Tal vez el primer partido tuvimos grandes oportunidades, lo pudimos haber en la primera parte, hicimos un partido muy bueno, pero sin embargo fueron ellos los que se adelantaron y se pusieron 1-0. Bueno, vamos a intentar ahora dar la réplica a nuestra pista y al menos llegar al quinto partido y ponerlo lo más difícil posible. Pero bueno, sabemos que es el Barcelona, que es el mejor equipo, tal vez el más favorito de todos. Y bueno, nosotros con humildad y con ganas, bueno, hemos ganado este título de la Copa Europa y ahora pues lo intentaremos, y si no puede ser, pues lo felicitaremos, evidentemente.
L'equip pot estar acusant en certa manera la ressaca d'Europa o no?
No, yo creo que no. Lo que está acusando es la cantidad de partidos, y como decía antes Eric, que yo soy uno de los que lo dice, ¿no? No para herir a los jugadores, que siempre pues a veces se sienten heridos en su amor propio, en su orgullo, pero la realidad es la realidad. Tenemos jugadores, 5 jugadores pasan de los 32 años, ¿no? Y uno con 40, es decir, es verdad que la experiencia a veces es importante, pero en su dosis correcta, ¿no? Y nosotros nos enfrentamos a equipos con jugadores de 27, 28 años, 25, pues que son jugadores que aceptan el trabajo, el cansancio de muchos partidos, lo aceptan mucho mejor que nosotros. Bueno, pues eso tal vez es lo que hay. A veces pues cuando no puedes contra un rival que teóricamente pues corre más que tú, tiene más fondo que tú, pues alguna vez pues dices, oye, no tendría que ser así, pero bueno, hay que aceptarlo y nada más, ¿no?
Una miqueta ara ho deia l'Eric, no? Està sent una temporada especialment difícil, no? Clar, el Reus ha d'intentar guanyar sempre o gairebé sempre, tens un Barça que t'està lluitant doncs, de tu a tu, a tot això li hem d'afegir també doncs, tota la problemàtica econòmica que estan vivint també en particular els clubs esportius. No ha estat fàcil, no, Carlos, la teva arribada a
Reus? Bueno, yo creo que hay dos vertientes. Una es la complicación de una liga donde los rivales, tal vez este año, pues Vic y Liceo pues han subido muchos enteros, ¿no? Otros años eran Barcelona y Reus prácticamente los que estaban arriba sin ningún tipo de equipo que hiciera nada de sombra, y en cambio este año pues el Vic ha subido, pues es un equipo que se estaba haciendo y de repente ha eclosionado y está en un momento brutal. Y el Liceo, pues una experiencia de jugadores cada vez más, compensando gente de experiencia y gente joven, pues ya está ahí también, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido que estar luchando contra eso, ¿no? Y luego la realidad, ¿no? Es un equipo con muy, muy, muy heterogéneo, con jugadores muy veteranos pero diferentes, como decíamos muchas veces, pues estructurado de una manera, vamos a llamarlo mal estructurado, ¿no? Yeah. Pero es la realidad, es decir, 4 jugadores de unas mismas condiciones, nos falta un jugador de punta, es decir, no está bien estructurado el equipo. Todo eso ha hecho, bueno, pues con lo que hemos tenido lo hemos logrado sacar bastante bien adelante, ¿no? Como yo muchas veces le digo a Eric, digo, desde luego, Eric, estás haciendo un doctorado, ¿no? No estás haciendo aquí un curso cualquiera, ¿no? Está realmente, ha sido una temporada muy complicada porque por el tema táctico, por el tema técnico, por el tema físico, y además pues porque los jugadores son mayores y cuesta muchas veces meterlos dentro de una misma idea, ¿no?
Vaja, que no és el teu equip ideal, el Reus.
No, el Reus sí.
No, em refereixo a que ara comentaves una miqueta les mancances que té l'equip, no? És a dir, que no, si tu haguessis pogut... No,
que si tinguessis que treballar, Carles, un equip, evidentment tu treballaries d'una altra manera, fitxaries d'una altra manera, no?
Ja, claro, yo, a ver, yo siempre, mi desazón o mi desesperación, si quieres que diga, es decir, yo cuando llegué al Reus ya sabía lo que me iba a encontrar, todo el mundo me lo había dicho, y no soy ciego, ¿no? Sabía que es un equipo con muchas heridas de guerra de muchos años, Entonces yo también no quería ser injusto a la hora de llegar, ¿no? Haber dicho, no, pues yo no quiero cinco de jugadores, eso hubiera sido totalmente injusto. Lo que sí que es verdad es que yo cuando fiché dije, yo quiero primero ver lo que hay y a partir de ahí evolucionar el equipo, ¿no? He puesto este ejemplo durante toda la temporada. Somos un coche de Fórmula 1, tú llegas a una escudería y el primero, pues oye, no vas a decir este coche no vale para nada, ¿no? Y de hecho, para algo vale si hemos logrado ganar algún gran premio, ¿no? Pero lo que realmente disfrutas, aparte de llevar el equipo, pues es de evolucionar este Fórmula 1, ¿no? Y entonces ahí es donde yo, de hecho, también es verdad que hay un momento de crisis brutal y que eso no nos ha ayudado pues a coger los mejores componentes, ¿no? Pero de alguna manera pues es lo que yo intento transmitirle a la directiva constantemente, ¿no? Que este coche hay que seguir evolucionándolo, no nos podemos quedar parados aquí porque los demás escuderías están haciendo reparaciones y están buscando mejores componentes cada vez, ¿no? Y ahí, en ese aspecto, yo doy la voz de alarma y digo, oiga, esto no debe ser así, vamos a intentarlo. Y ahí estamos, en esa lucha estamos.
¿Tens previst de seguir a Reus o no, Carlos?
Bueno, yo tengo un año más de contrato en el Reus. Mm. Si el Reus, por lo que sea, en un momento determinado me dice a mí que por lo que sea, pues que no cuenta conmigo, pues yo lo aceptaré, pero tengo un contrato con ellos.
T'ho pregunto també perquè l'altre dia vaig tenir ocasió de llegir, em sembla que era Mundo Deportivo, una entrevista que et feien, i comentaves entre moltes altres coses que, bé, si el Barça et cridés, per exemple, tu no li faries ascos.
No, pero a ver, la pregunta, primero el otro día en el Mundo Deportivo, pues muy desde el punto de vista periodístico a la hora de vender pues sus periódicos y a sus aficionados y demás, pues me hizo una pregunta
sí.
La encuentro maliciosa, ¿no?
No, cuando tampoco.
Cuando una persona te pregunta, oye, si no tuvieras contrato con el Reus, ¿a ti te daría, volverías al Reus? Digo, perdón, al Barcelona, y yo le dije, hombre, si no tuviera contrato con el Reus, ¿por qué no? Es decir, a mí el Barcelona no me ha hecho absolutamente nada. Uh-huh. Es decir, yo cumplí unas etapas en el Barcelona y por un tema de cansancio llegó un momento que dije, pues necesito descansar, ¿no? Me hubiera gustado continuar vinculado al Barcelona, pero no pudo ser. Y a la vuelta, al cabo de uno o de dos años, pues yo volví a hablar con el Barcelona, era una de las condiciones que habíamos dejado bien claras. Se fue posponiendo y se ha ido posponiendo y bueno, mientras tanto pues he cogido al Sitges, mientras tanto he cogido al Reus Deportivo y seguiré con mis contratos, pues seguiré trabajando con la gente que yo he considerado, pero ¿por qué no en un futuro no volvería al Barcelona? No entiendo, en Reus pues alguna gente se lo ha tomado mal, pero como por qué no volvería al Sitges o por qué no volvería al Igualada o al Liceo. Yo soy un profesional de este deporte y por lo tanto la pregunta luego, claro, se puede en el periódico, las palabras quedan muy rígidas, ¿no? Sí. Ahí en un titular, pero no era ese el carácter de la entrevista, ¿no?
Home, Carles, a mi ja m'aniria molt bé que tornessis al Sitges, eh?
Bueno, ¿por qué no? Algún día, ¿por qué no? A mí la verdad es que el año del Sitges ha sido para mí un año muy bueno, muy bueno. Y lo he dicho muchas veces que ojalá no se hubiera acabado el año del Sitges, pero la vida tiene esos inconvenientes del reloj temporal que no hay quien lo pare. Y a veces pues nos toca ir a otros sitios y muy contento, ¿no? Por lo digo porque el Reus considero que es una entidad fuera de toda duda, ¿no? La pena a veces y mi lucha como profesional es que no consigo, pues, o sea, yo lo que quiero es que los directivos y que la gente que está conmigo pues, confíe en mí y me deje, como decía antes, evolucionar el equipo, ¿no? Y en eso a veces pues yo soy muy obsesivo y soy muy... me gustaría hacerlo cada vez mejor y no conseguir un título y nada más. Me gustaría hacer un equipo que fuera capaz de ganar muchos títulos.
Bueno, el Sitges ha baixat aquest any i tornem a la Primera Nacional, com aquell qui diu, amb un projecte nou, amb jugadors joves, amb jugadors que no cobraran. En fi, suposo que en saps alguna cosa, no?
Bueno, yo al Sixers no he dejado de seguir, ¿no? Y estoy muy en contacto con gente, directivos y demás de Sixers, ¿no? Yo creo que la idea, tal como está la economía hoy en día, la idea es muy buena. Sixers yo creo que tiene un lugar privilegiado en cuanto geográficamente y situado en una cuenca hockeyística enorme, ¿no? Por la parte sur tienes Vilanova, hacia oeste tienes al Noya, zonas de muchísima influencia hockeyística, y al norte tienes el Barcelona. Es decir, que se puede aprovechar de la inercia y de la cantidad de jugadores que hay jóvenes que quieren jugar, y que a veces en este momento pues el tema económico ya decía que es muy muy complejo, ¿no? Yo creo que el Sixers ha pasado una época, es decir, ha aprendido de unas problemáticas que hay que pasarlas en la Hockey Liga, y ahora pues tiene que hacer un proyecto coherente y pensando en un futuro pues para volver a estar en uno, dos o tres años otra vez en la élite.
Tornem al present i gairebé van acabant, Carlos. Divendres, tercer partit, Reus-Barça.
Bueno, va a ser de entrada, el Barcelona tiene dos bajas importantes, como son Borregán y Carlitos López.
Sí, bueno, vaya dos bajas.
Sí, es importante. Nosotros teníamos una que en este momento nos estaba dando una gran expectativa, un gran cambio, que era Matías Platero, seguramente, porque la tarjeta roja le obligará a tener un partido de sanción. Eso quiere decir que si somos capaces de ganar este partido, pues intentaremos forzar el cuarto a muerte, porque bueno, ellos vendrán también a intentar sacarse. En ese partido tienen poco a perder y mucho a ganar, y bueno, nosotros es como mínimo vender cara a nuestra piel, ¿no? E intentar llegar al quinto partido, y por qué no, en el quinto partido pues hacer un buen partido y conseguir lo que en estos partidos lo hemos hecho a veces, pero nos ha faltado continuidad durante todo el partido. Y si tenemos que llegar a los penaltis y volverlos a eliminar, pues eso sería un éxito brutal.
Hasta claro que sí. Bé, no sé, tenim sí. Aquí
a l'Eric,
que si li vols dir alguna cosa, doncs fantàstic.
L'Eric?
Sí, sí, sí.
Mañana entrenamiento a las 10:15.
Molt bona aquesta.
Fantàstic.
No, l'Eric es un gran profesional, ¿no? Bueno, los dos entrenadores, preparadores físicos que tuve en el Sitges eran muy buenos, ¿no? Tuve que elegir a Eric, pero también hay que acordarse de Josu, que fue para mí dos personas que me ayudaron muchísimo en mi trabajo en Sitges, ¿no? Ahora pues Eric ha vivido, como decía yo antes, un máster de
sí, avanzado,
un doctorado de lo que es la gestión humana dentro de un gran club como es el Reus, pero yo creo que se lo merece porque es un gran profesional.
Quan dius tu, Carles, de Josu, home, Josu és una persona que està molt al costat ara del Javi Navarrete, fins i tot fa de segon amb ell, i això també és molt important de cara a aquest noi, no?
Sí, yo creo que sí. A ver, yo reconocía, es como, no sé, a veces es como si cuando tú tienes que salvar en un barco a uno de tus dos hijos, ¿no? Coges al primero que tienes al lado, ¿no? Yo creo que era importante también que uno de los dos quedara. Si me hubiera llevado a los dos a Reus, entonces a lo mejor Navarrete, no digo Javi, pero Joaquín seguro que no me hubiera hablado nunca más. Entonces había que elegir uno de los dos, ¿no? Yo creo que Josu es un gran entrenador con mucho carácter, y también les venía bien en ese aspecto pues que pudieran echar una mano aquí. Yo creo que tiene mucho por delante, mucho que decir a este Sitges joven, la mano de como decía antes, de Josu, ¿no?
Molt bé.
I l'altre dia, me quedo amb aquesta, l'altre dia jo pensava, i te lo vull preguntar, tu és un entrenador, a veure, un entrenador jove que guanya un títol europeu, doncs és el primer cop que lo guanya, i evidentment no sé les sensacions que tindrà en aquell moment, però un home com tu, que l'has guanyat tot, i que pràcticament és l'entrenador que més ha guanyat, doncs què sents quan vas guanyar la Copa d'Europa?
Bueno, se siente, es un cúmulo de digamos de sensaciones, ¿no? Y de sentimientos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez te cuesta tanto, que cada vez estás más sensible, ¿no? El otro día acabé el partido y bueno, tenía ganas hasta de llorar, ¿no? Y veías a la gente, todo el mundo llorando, gente muy veterana llorando. y eso es un poco, digamos, es el sentimiento que te queda, ¿no? Es decir, un sentimiento, el entrenador tiene un gran sentimiento de soledad. Cuando llegas al final y consigues uno de estos éxitos, pues bueno, te estalla todo el digamos, el corazón, y también te quedas como muy vacío, ¿no? Piensas, bueno, todo este sufrimiento para llegar a conseguir esto, todavía no tienes la sensación de haber conseguido lo que luego has conseguido, ¿no? Ver una afición como el Reus, la población volcada, todo eso, pues te vuelve a llenar, ¿no? Pero en ese momento estás muy, muy, muy vacío. Bien, es verdad que, como he dicho a muchos medios de comunicación, este título, pues tiene, cada título tiene su parte de especial, este tiene una parte especial, es con el Reus, es otro club, y además es digamos, es el primero, y el primero que consigo con ellos, y además, pues 37 años después, ¿no? Tiene muchas connotaciones especiales que hay que saborear, pero como digo yo siempre, en casa, tranquilamente, viendo el partido. Hoy mismo he estado viendo la final, viendo cómo se estaban los espectadores de uno y otros equipos, y realmente ahí es cuando realmente puedes valorarlo y saborearlo bien.
Doncs ens quedem precisament amb aquesta última reflexió més personal de Carlos Figueroa. Carlos, un plaer, com diem sempre. Moltes gràcies, moltes felicitats i sort en aquest tram final de la temporada.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu. Doncs ja ho han escoltat. Sempre és un plaer, evidentment, poder parlar amb un grandíssim entrenador i una gran persona com és Carlos Figueroa. Tu has tingut la sort, doncs, d'estar una miqueta més del que l'hem pogut gaudir aquí, i bé, està pràcticament tot dit, no, del Carlos, Eric?
Sí, no, la veritat és que ja només el sents parlar, no, de manera sí, que sí. Parla, com s'expressa, com diu les coses, i sobretot és que és un home que va de cara, saps? Va molt de cara i no s'amaga, saps? Uh-huh. És com el que parlàvem, no, de, doncs, potser dels enfrontaments, no enfrontaments, però del seu tira i afluixa que ha tingut amb la directiva a l'hora de valorar i exposar el seu projecte, no? I que és un, sobretot del que veig, és que es mou per il·lusions, i si hi ha algú, doncs, que ell no li fa il·lusió, no li acaba d'omplir el 100%, doncs ho deixarà per fer una altra cosa que realment li ompli. Uh-huh. I és una miqueta ja la seva manera de treballar.
Bé, ho diu tot d'un home que un dia, doncs, entrena els Sitges. Clar, molts es preguntaven com és possible que tot un Carlos Figueroa vingui a entrenar els Sitges, que és un equip de res. Diguem-ho així de clar. Sí. Això ho diu tot, no?, una miqueta. I lliga una miqueta amb el que deies de la il·lusió. Vull dir, en aquell moment Carlos Figueroa, doncs, es planteja, jo ara tinc il·lusió d'entrenar els Sitges, i per què no?
Sí, sí, i va ser així, eh?
I el va pujar, de més.
Sí, sí, és que va ser doncs, que li va agradar molt el projecte, la idea que tenia el Navarrete, i ell, doncs, amb el que tenia, amb les limitacions, amb la humilitat del Club Pati Sitges, doncs, el va pujar a l'Hockey Lliga. Uh-huh. I el mateix, doncs, ha fet campió al Reus, un equip que està consolidadíssim, però que feia 37 anys que no guanyava una Copa d'Europa. I amb això t'ho diu tot.
Per cert, el teu futur està lligat al d'ell?
Bueno, tenim contracte els dos per 2 anys. O sigui que en principi els dos complim contracte.
Bé, ell ha estat clar en aquest sentit, tinc un any més de contracte amb el Reus, si no passa res extraordinari, la intenció és continuar allà.
Si ell vol comptar amb mi amb qualsevol altre projecte que tingui, a mi també m'il·lusiona, i doncs jo estic al Reus gràcies a ell també, no? Uh-huh. Doncs si jo també trobo que em fa il·lusió, que ell compta amb mi, doncs òbviament no li negaré, uh-huh. No li negaré per res.
Està clar.
És sempre igual, el Carles, o té moments diferents que nosaltres no sabem?
En quin sentit?
Si és sempre com el Carles, el que és. Quan tu parles amb ell, ho veus sempre igual, però clar, evidentment, nosaltres parlem un moment, i tu parles molts moments.
Sí, home.
Suposo que com tots, no?
No, a veure, ell, doncs, ell és un professional, no? I quan parlem de hockey, doncs parlem de hockey, que parlem moltíssim de hockey, ¿vale? Perquè, bueno, és la seva vida, i és un professional i viu d'això, però després té la seva banda humana, com tothom, ja et dic, és una persona que a nivell personal saps que per qualsevol cosa que tu li puguis demanar o sempre et farà costat i t'ajudarà amb el que sigui. Uh-huh. I que en aquest sentit també, doncs, tant a nivell professional com una persona, doncs és una gran persona.
Per cert, has estat al seu vaixell?
Sí.
Sí?
Sí, vam estar una miqueta quan, per preparar la pretemporada, vam estar allà.
Estigui bé allà, eh?
En maco, no?
Sí, 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 sí. A més, el té superacondicionat, eh?
Sí, no, ja m'imagino,
és
ja.
És un barco, però per dins és una casa, eh? Amb el seu aire condicionat, amb la seva pantalla de plasma, ara tot ple de llibres i DVDs de hockey,
de
eh?
Hockey. I escolta, no? La seva dona també és una dona de hockey, eh? Hombre, perquè si ell sap, la seva dona sap un tros, eh?
El segueix amunt i avall, a tot arreu on va, els partits, els desplaçaments... I sí, sí, jo que he anat de molts partits que hem coincidit al cotxe, la gent parla de hockey i penses, ostres, aquesta dona podria portar tranquil·lament un equip.
Un equip, sí, 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 fantàstic, fantàstic.
Tu venies d'un equip com els Sitges i anaves a un equip com el Reus ple de gallets. Te va costar molt l'adaptació?
Saps què passa? Que aviam, òbviament, no? Quan tu vas al principi et fa molta respecte i...
Anaves cohibit? Una miqueta?
Una miqueta, uh-huh. No? Una miqueta. En el sentit de que, ostres, vaig aquí a treballar amb gent que sí, sí. Porta molt de temps al hockey, que està a l'elit, i una miqueta d'incertesa, no? Però a mi em va anar molt bé, doncs, treballar amb el Josu i fer aquest any a Sitges, doncs, per sentir-me preparat a fer el salt amb un equip com el Reus, i òbviament amb el recolzament del Figueroa amb això ja et tranquil·litza, no? Que vas amb ell i ells també són professionals, uh-huh. Per tant, pensant, bueno, ve el Carles Figueroa, ve amb el seu preparador físic i aquí tu venim a treballar. I sí que és veritat que el primer entreno, quan els vaig veure, doncs jo aquella nit no vaig dormir, la nit abans, però un cop vaig començar a fer l'entrenament, veia que els jugadors estaven responent, que estaven treballant, que veies que anava tot rodat dinàmic, a partir d'aquell dia, doncs, fins a dia d'avui, la por ja no hi és, i bueno, doncs...
Un mes.
Ja està, eh? Ja està. El meu paper no és el mateix que el d'entrenador. Tu, un preparador físic, doncs està més entre dos aigües, no? I va molt bé, doncs, perquè ja utilitzes la informació, molta informació que potser els jugadors no la transmeten a l'entrenador, doncs per tu agafar-la i dir-li, no? I compartir aquesta informació amb l'entrenador. Potser no utilitzes les mateixes paraules, no? Perquè sí que és veritat que i això passa a tots els nivells, a tots els clubs i a tots els esports, no? Que hi ha moltes vegades que els jugadors s'encabronen amb l'entrenador, o que m'està putejant, o no sé què, vale? I jo què sé, ell, al mantenir més una distància, jo tinc més proximitat amb els jugadors. Ja. I, bueno, i això fa que
és una miqueta l'enllaç.
Sí, però estàs amb un, ja et dic, amb una bona posició, no? Perquè tant et portes bé i tens bona relació amb els jugadors com amb l'entrenador.
Mm-hmm. Per cert, t'he vist al Facebook tocant el piano. També toques el piano?
Sí.
Sí?
Sí, vaig fer molts anys de piano.
Ostres, no ho sabia, ho desconeixia, no?
Bueno, i aquesta és una...
Tocant el piano, em sembla que va ser que era allò a Bassano, no? Allò que era, la foto, que és abans o després de la final?
Abans de la final.
Abans de la final. Molt bé, fantàstic.
Explico com...
Sí, perquè
millor dit, toca totes les tecles.
M'he sorprès, dic, ostres, mira'l.
Ja dic.
Doncs mira... Tot va venir perquè un dia el delegat estava a Reus, no? I em va venir, em va dir que estava començant a aprendre a tocar el piano. És un home ja que es jubila, mm-hmm. I diu, mira, una de les il·lusions més grans que tenia jo sempre ha sigut tocar el piano. I jo vaig dir, ostres, doncs mira, jo vaig estar des dels 6-7 anys fins als 16, 17, 18 tocant el piano. Vaig haver d'allà, a veure, era o et dediques a la música,
sí, sí,
o fas el que t'agrada, no? I bueno, jo vaig decidir de cantar-la, doncs,
pel món de l'esport.
Estudiar Ineu, al món de l'esport i tal, i vaig apartar una miqueta els coneixements musicals. Però clar, m'entens i són 10 anys de tocar el piano, d'estudiar música, mantens un cert nivell, no? I jo pues, els hi vaig dir, pues, mira, pues, jo sé, pues, jo ja et dic, jo vaig estudiar piano, tal, i ells es feien una miqueta, no?, em feien la conya de... Que tu
que has de saber tocar el piano,
este. Tocar el piano, sí, sí, sí. Que, i mira, quan vulgueu, un dia us ho demostro. Dóna la casualitat de que anem a Bassano i hi ha un piano. I es veu que a quasi tots els hotels d'allà doncs hi havia piano. Perquè a més vam anar a dos hotels. I el primer doncs hi ha un piano normal, un piano d'aquests de paret, i el delegat quan el veu em diu, vinga,
aquí està la teva.
Demostra a veure el que saps tocar. Bueno, jo li toco un parell de cançons, un repertori, i allò que es comencen a afegir jugadors, no? I tots es van quedar, doncs, flipant, no? Que no es pensaven que sabia tocar el piano. Mm-hmm. I, bueno, això que queden super sorpresos, i amb una de les cançons que vaig tocar era Carros de Fuego. Mm-hmm. I amb aquesta cançó, el Jordi García, que és el capità, va dir, ostres, aquesta cançó, tio, aquesta cançó té algo especial.
M'inspira alguna cosa, no?
A més, que té àmbit esportiu. Diu, mira, fes una cosa. Abans de la semifinal, la toques. ¿Vale? La toques, ens posarem tots junts i la toques. I ens traslladem d'hotel, allà ens trobem que hi ha un altre piano, aquí hi ha un piano de mitja cua. Abans de la semifinal es posen tots els jugadors al voltant, així abraçats. El delegat em feia un acompanyament al piano i jo vaig estar tocant la cançó i dona, doncs mira, digue-li que dona la casualitat que arribem a la final. L'endemà, Eric,
a tocar el piano.
Tornes a tocar el piano. Aquesta cançó ens ha donat bona sort. A part, ens inspira motivació, saps? La toco i mira... Dóna la casualitat de que guanyem.
El Carlos estava també present, o no?
Sí, sí, el Carlos sí? Estava. El Carlos també era el primer que deia que todos aquí, los jugadores todos juntos, y así, acogidos y abrazados. Digue-li que són... Mira, són...
L'has tocat ara?
Eh?
A l'eliminatòria és aquesta amb el Barça?
No, he tocat.
Te la faran tocar.
No l'he tocat.
I que busquin un piano al vestidor.
Ja era la conya, no? Venien la gent, venien els periodistes, ostres, Eric, tocada per molts anys més, tio, que si ha de servir per guanyar títols, escolta, et fotem un piano si fa falta al vestuari. I aquesta va ser una mica l'anècdota, però mira, que et quedarà... Que,
sí, sí, un moment maco.
Un moment maco que va ajudar una miqueta, sobretot a nivell psicològic, a nivell emocional, als jugadors doncs, a anar més cohesionats, a anar més ficats, i mira... que haguéssim perdut, hagués quedat amb res,
sí, sí.
S'ha guanyat, doncs l'endemà veies el diari de Tarragona, veies diaris d'allà Reus, la clave de la Champions. Sí, sí. I sortia pues, l'anècdota aquesta del Carros de Fuego i explicant. Clar, per això ja han penjat fotos al Facebook i a sí, tot arreu. Sí, sí. De
com a vegades petits detalls doncs, poden donar lloc a situacions tan grans com un títol europeu, no?
Sí, sí,
és increïble.
És que són petits detalls, sí, petites sí. Cosetes...
Que en el seu moment no li dones importància, però clar, que després
que sí, suma. Que si no tenen, ja et dic, si no hagués guanyat, doncs hagués quedat amb res, en què mira, pues, un moment
sí,
maco,
sí, un moment de...
però clar, es converteix en un moment de que, mira, jo quan tingui fills, quan tingui nets, pues és una anècdota que podré explicar, sí, sí. Saps? I amb tot l'orgull del món.
Oh, i tant.
I donar les gràcies als meus pares, no? Pues per haver-me fet estudiar música i viure un moment com el que vaig viure l'altre dia amb el Reus.
Clar, mai t'ho haguessis pensat, això.
Eh?
Que mai t'ho haguessis pensat. No, que et trobaries que... en un hotel de Bassano o d'Itàlia, digue-li com vulguis, tocant el piano amb els jugadors del Reus, voltejant-te.
Tot són...
Tot això, si t'ho diuen fa 2-3 anys, dius, bueno, això és una història molt maca, però...
Sí, sí. No, la veritat és que costa, costa assumir, però mira... Són coses del destí.
Et consideres afortunat en aquest sentit?
No hi ha més. Home, jo ara mateix és que no em puc queixar. Uh-huh. No em puc queixar perquè tal i com estan les coses, no? Doncs puc agrair que tinc feina, que estic treballant del que jo he estudiat, del que a mi m'agrada. I
amb un gran club.
I
sí, sí.
Que saps, et sents recompensat i et sents valorat. I això jo crec doncs, que és una de les coses més grans, no? que pot fer una persona.
I al costat del millor entrenador del món.
I que vas acompanyat, òbviament, d'un dels entrenadors més bons a nivell nacional.
8 i 6, l'última, va, que si no no tindré temps de comentar farem la resta. Salat, sí, sí, farem salat. La cirereta al pastís és el títol amb el Sobrense, amigo.
És que lo guanyaria tot, perquè ha guanyat la Copa d'Europa, ha guanyat amb l'equip femení, era l'entrenador, eh? Ell i el Sevilla, uh-huh. i el Sevi, i ara amb el Sobrense.
Escolta'm, noi.
Sí, no, està clar, per això és el que dèiem, no? que és un dels moments doncs, que...
Tens que tocar el piano al Sobrense.
També. portaré el meu sintetitzador allà i...
La piano, la petita, no? Bríblic.
No, però que va, aquest equip ja...
No necessita el piano.
Està super, super encaminadíssim. La veritat és que, bueno, és el que deies una mica abans, no? La il·lusió que hi ha, les ganes, i ara, doncs, més que mai que ho tenim tant a tocar, saps? Jo crec i estic totalment confiat de que si fem les coses com les hem de fer i sortim concentrats i sobretot amb confiança, tirarem endavant aquests tres últims partits, els guanyarem i podrem celebrar doncs, la Lliga amb el Sobrense, que em fa igual d'il·lusió, igual que si... com la que he guanyat sí. amb el Reus.
No, està clar que sí. Doncs espera, demanarem que no marxis, perquè és que estem intentant, clar, jo, a mi se m'havia passat, de moment el Jordi ho està intentant, de poder parlar amb l'Àlex Ribó, que és l'únic...
I és un gran amic d'ell, també.
Sí. És l'únic jugador que es queda, per la temporada que ve.
Bueno, és l'únic. Però és un gran fitxatge,
És el que, sí, és un, per mi és un portaràs, o sigui, junt amb en Domènec,
amb el Jordi.
Escolta, els veus treballar els dos, el veies treballar amb ell, escolta, responia i donava un rendiment altíssim, i de fet ho ha demostrat amb els partits que ha jugat, no? Uh-huh. I me n'alegro moltíssim per ell, moltíssim, que es quedi i que sigui el primer porter i que tingui l'oportunitat, doncs, d'agafar la responsabilitat d'estar amb un nacional espanyola i sigui el porter titular.
Home, li arriba el seu moment, ell ho haurà pensat això, ara és el meu moment, no?
Sí,
clar, és evident. Clar.
I és ara
com... Que no ha de ser fàcil per un porter com ell, que sempre una miqueta vius a l'ombra, no? Sí. De l'altre, no? Del
porter de hockey és fotut, no? Sobretot ser un segon porter.
Uh-huh. Em diuen que no? No pot ser? Bueno, pues, ho haurem de deixar aquí, malauradament. Ja intentarem, doncs, un altre dia... Torna a provar una vegada més i mira, si el podem enganxar, fantàstic, si no, pues, ho deixem aquí perquè si no, no podrem comentar la resta de l'actualitat esportiva. Doncs Eric, ara sí, ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Moltes felicitats, hem passat una bona estona, uh-huh. amb anècdotes incloses que també sempre venen molt de gust de poder escoltar.
Sí, el Sobrense puja, té que tocar el piano.
Haurà de fer un recital.
Nosaltres estarem a la festa i té que tocar el
haurà
piano.
Haurà de fer un recital.
Si no, se'l recordaré sempre.
Sí, això ha de fer que guanyi amb la Lliga, el que faci falta.
Sí, fantàstic. Eric, que vagi molt bé, sort.
Gràcies a vosaltres.